Duros a quatre pessetes.
Barcelona i altres ciutats catalanes s'han vist aquests dies afectades per atacs vandàlics a càrrec de grups violents. Moltes botigues, oficines, finques a veïns i altres propietats, com motocicletes, s'han vist també involucrades i afectades per les destrosses. Avui volem parlar de què poden fer les empreses afectades. Ho fem amb Juan Óscar Juárez, advocat de Riba Vidal Abogados. Juan Óscar, molt bon dia.
Molt bon dia.
L'assegurança cobreix els atacs vandàlics?
Bé, depèn de si la nostra pòlissa cobreix o no aquests danys. I si els cobreix, si hi ha una part de franquícia que haurà d'assumir l'assegurat o un límit en la quantia de la cobertura. Així doncs, el primer que haurem de fer és mirar si la nostra pòlissa ho cobreix, i no només això, sinó també contactar amb el nostre corredor o el mediador que porta la nostra pòlissa i que ens podrà assessorar sobre les cobertures i els passos a seguir. O també, lògicament, contractament amb la companyia en cas que l'haguem contractat directament amb aquests. Dit això, sí que és veritat que trobem que, per regla general, els danys produïts per actes vandàlics no estan coberts directament per la companyia asseguradora. Però també és cert que cada cop són més freqüents les pòlisses multirisc que cobreixen danys extraordinaris com els actes vandàlics. Llavors, s'ha de mirar.
Clar, però això, per exemple, persones que potser ho han patit i que, és com tu deies, no?, que moltes persones tenim la sensació de que no ho cobreixen o tenim aquest prejudici, doncs hem de mirar l'assegurança per assegurar-nos que, per tenir clar que no ho cobreix o que ho cobreix en aquest cas.
Exactament. Si ja ens ha succeït, si ja s'ha produït el sinistre, haurem d'estar a la pòlissa i contactar amb el nostre mediador. Si encara no s'ha produït el sinistre i arran de tot el que ha succeït, doncs també és important mirar la pòlissa, informar-se, i en cas de que no quedés cobert aquest dany per actes, no?, per danys extraordinaris com són els actes vandàlics, doncs contactar amb el nostre mediador per tal de contractar aquesta cobertura. Mm-hmm. En qualsevol cas, també és important tenir en compte que encara que la nostra no cobreixi directament aquests danys ocasionats per vandàlics, no vol dir que estiguem totalment descoberts. En el present cas, com ja s'ha apuntat, que es tracta d'actes vandàlics a càrrec de grups violents, podem entendre que ens trobem enfront d'un esdeveniment que podria qualificar-se com a tumult popular. Mm-hmm. I en aquest sentit, si anem a buscar la definició que fa el reglament de danys de riscos extraordinaris, trobem que com a tumult popular es defineix com aquella actuació en grup amb la finalitat d'atemptar contra la pau pública que produeix una alteració de l'ordre causant danys a la propietat. Uh-huh. I enfront aquests actes vandàlics, entesos sempre com a tumult popular i sempre que tinguem una pòlissa en vigor i el corrent de pagament, es podria reclamar que la cobertura vingui donada pel Consorci de Compensació d'Assegurances. Uh-huh. Aquest consorci, molt ràpidament, que es nodreix d'un percentatge de les primes que paguem cadascú de nosaltres per les nostres assegurances, serveix per indemnitzar riscos extraordinaris, com ara causats per fenòmens naturals, com poden ser terratrèmols, inundacions extraordinàries, tempestes atípiques, i també una sèrie de danys causats per l'home, que, com deien, que aquests actes vandàlics entesos com a tumult popular podria quedar inclòs, juntament amb altres com actes de terrorisme, rebel·lió. Uh-huh. Per tant, s'haurà d'estar el que disposa la pòlissa i a partir d'aquí actuar en conseqüència.
Quan això passi, què és el que hem de fer? Hem de fer fotografies, gravar vídeos, per tenir proves, per demostrar que, efectivament, la nostra motocicleta està cremada en un acte d'aquestes característiques.
Sí, exactament. En primer lloc, com hem dit, el que hem de fer és mirar la nostra pòlissa i contactar amb el nostre corredor, per tal de comunicar el sinistre dintre del termini establert per la pòlissa o en el seu defecte, en cas que no es disposi res a la pòlissa, dintre dels 7 dies naturals des de la constatació de l'existència del dany. Uh-huh. A partir d'aquest moment, la companyia asseguradora inicia una investigació i el peritatge necessari per comprovar tant el sinistre i determinar l'import dels danys. Llavors, en tot cas, el que és molt important, com bé has apuntat, és conservar les restes dels béns tècnics i tenir-los a disposició del perit. I si no resulta possible conservar-los, aquí sí, llavors, fer fotografies i vídeos abans de la seva retirada i conservar totes les factures en cas que s'hagi també hagut de fer una reparació urgent i disposar de tot aquest material, és a dir, de les fotos, dels vídeos, dels pressupostos, de les factures de reparació, de tot, i lògicament de la pòlissa i del rebut que acrediti el seu pagament per poder-li facilitar el perit quan vingui a fer la seva visita. Mm-hmm. Per tant, és molt important poder recabar totes aquelles proves que ens permetin acreditar la realitat d'aquests anys. I avui en dia, sense que el telèfon mòbil doncs pot resultar-nos una eina extraordinària de molta utilitat amb la qual podem fer fotografies, vídeos de la magnitud del sinistre i dels anys oferts, lògicament.
Què passa si quan agafem l'assegurança veiem que no cobreix? Podem fer alguna cosa?
Si no cobreix o no ens atenen, no?
Mm-hmm, correcte.
Clar, hi ha diverses possibilitats. La primera, per exemple, és demanar a l'asseguradora, ja sigui directament o mitjançant el nostre mediador, que ens remeti per escrit el motiu pel qual no ens dona cobertura. A partir d'aquí, podem acudir tant al Departament d'Atenció al Client o inclús hi ha asseguradores que disposen també d'un defensor de l'assegurat independent que actua com a segona via de reclamació, podríem dir, i que la seva decisió, si és a favor de nostra, a favor del que reclama, resulta per l'asseguradora. I encara abans d'iniciar la via judicial, sí que podríem també acudir a la Direcció General d'Assegurances. I si després de tots aquests passos, o simplement si volem prescindir d'aquests passos, podem dirigir-nos directament a la jurisdicció ordinària civil instant el corresponent procediment judicial. De la mateixa manera, si el Consorci de Compensació d'Assegurances no s'han fet càrrec de la nostra reclamació o si no ens respongués en el termini de 3 mesos, sempre podem acudir a la jurisdicció civil per tal de determinar si aquell dany és o no consorciable, és a dir, si ha de quedar cobert o no pel Consorci de Compensació.
Mm-hmm. És el mateix que ens afecti una botiga quan el local és de propietat nostra que quan el local és de lloguer?
No, divergeix una mica. En aquest cas haurem d'estar-nos al contingut de cada pòlissa, no? Com sempre. Mm-hmm. És a dir, què inclou i sobretot què exclou i quines limitacions té. En aquest sentit, intentant distingir una mica les cobertures que tindrem segons siguem propietaris o arrendataris d'un local, podem dir que com a propietaris tindrem assegurat el continent de l'immoble i la pòlissa ens cobrirà en base a aquest valor, al valor d'aquest continent i als anys oferts. Com a continent entenem tot allò que constitueix l'estructura del local, és a dir, els elements de construcció tals com parets, sòls, sostres, portes, finestres, instal·lacions elèctriques i aparells fixes, no? Com poden ser els radiadors o les calderes. I per altra banda, com a arrendataris, doncs estarem interessats en que es pugui assegurar la continuïtat del nostre negoci i que té a veure amb el contingut del local. És a dir, tot allò que es troba dintre, com ara poden ser les existències, les mercaderies, la maquinària pròpia del negoci, o eines, aparells elèctrics i per suposat, el mobiliari i inclús objectes dels nostres empleats.
Mm-hmm. Davant la situació que estem vivint, hi haurà moltes persones que es preguntaran també si poden procedir a actuar contra l'administració perquè considerin que s'està deixant fer aquests actes vandàlics. Això és possible?
Bé, en aquest cas, hem de partir de que els danys que van patir els particulars i els comerciants es van produir per la intervenció d'uns tercers aliens a l'administració. Aquests tercers són aquells que van protagonitzar els aldarulls, les motos calcinades, el trencament d'aparadors, els robatoris, etc. En definitiva, els que van danyar la propietat privada i que també van provocar danys de diversa consideració al mobiliari urbà. I en aquest cas, per tant, entenc que es trencaria la relació de causalitat que ha d'existir entre el dany sofert pels perjudicats i el funcionament de l'administració. I aquesta relació de causalitat és precisament un dels requisits perquè, en el seu cas, es pugui determinar la responsabilitat de l'administració. Entenc que no podem parlar pròpiament de que l'administració deixés fer els violents ni de que els danys es produïssin per una mala execució o una manca d'actuació per part de l'administració, sinó per actes de vandalisme molt concrets dirigits directament contra la propietat privada. Una altra cosa seria que és que algú pugui interpretar que l'actuació del servei públic, en aquest cas de les forces de seguretat, no hagi estat correcta. Però ja en aquest cas, en què no estem parlant d'una manifestació que comptés amb la corresponent autorització administrativa i que les forces de seguretat, cal entendre, que van actuar en conformitat amb el la via més adient pel rescabalament dels danys oferts sigui a través de l'assegurança que es tingui contractada o, en el seu cas, com dèiem, del Consorci de Compensació d'Assegurança.
Mm-hmm. Doncs Joan Òscar Juárez, recordem, ell és advocat de la firma Ribau i de l'Abogados. Moltíssimes gràcies, crec que ha quedat tot molt clar, i els oients que, per desgràcia, pateixin aquests actes, doncs sabran què han de fer, com actuar. Gràcies.